Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Ens hem llevat aquest divendres amb una bona notícia, que és que Laporta i Koeman han fet les paus. No podia ser que el president i l'heroi de Wembley no poguessin fer ni un cafè. Aquest matí han atès junts a la premsa, han jugat junts al golf i han deixat enrere les discrepàncies després de la densa sortida de Koeman de la banqueta del Barça. Està molt bé. I també està bé sentir Laporta, ho farem de seguida, gens preocupat. Ocupat, tranquil o tranquil, com diu ell, pel fet que li puguin fiscalitzar al Barça els moviments a nivell de fair play. I gens preocupat també pels canvis a la cúpula de l'arbitratge espanyol. Si Florentino està content perquè ha aconseguit el que volia, un podria pensar que potser Laporta hauria d'estar preocupat. Però no, Laporta ha dit tenir confiança total en Rafael Louzán, el president de l'Espanyola. Tinguem clar que els àrbitres es seguiran equivocant, que seguirem tenint polèmiques arbitrals i que al final, per guanyar, es tracta de jugar millor que els altres. De seguida escoltarem a Laporta, a la Koeman Cup, al torneig de golf que organitza Ronald Koeman. Allà el president ha parlat de les pressions de l'Athletic Club, de Nico Williams i de la renovació de la cúpula arbitral. A més, en clau Barça estem pendents del futur d'Ansu Fati, que està a Mònaco per tancar la seva sessió a l'equip del Principat, i el Barça, el club, ha anunciat fa uns minuts que refinança a llarg termini més del 40% del seu deute de l'Espai Barça. Al Mundial de Clubs, el Real Madrid, classificat per vuitens de final després de derrotar aquesta matinada el Salzburg per 3-0. Està bastant content el Gil amb el partit que ha fet el Real Madrid. El Real Madrid, que s'enfrontarà en vuitens de final a la Juve dimarts que ve a les 9 de la nit. La Juve ahir va ser golejada pel City 5-2, victòria pels de Guardiola. Ja tenim definits els vuitens de final, que comencen demà. A banda d'aquest Real Madrid-Juve, destaquem el PSG-Inter de Miami, Messi contra el seu exequip. Aquest partit, diumenge a les 6 de la tarda. Demà a les 10 de la nit, per exemple, tenim un Benfica-Chelsea, el Manchester City, que jugarà contra l'Al Hilal dimarts a les 3 de la matinada. A l'Espanyol s'ha celebrat junta d'accionistes extraordinària per aprovar una ampliació de capital de 32 milions d'euros que permetrà al club operar sobre o sota la regla famosa de l'1x1. A l'Espanyol, que ha fet aquest matí també oficial que Romero seguirà un any més cedit a l'Espanyol. La selecció espanyola femenina, seguim parlant de futbol, té avui partit amistós a partir de les 9 de la nit contra Japó a Butarque. És el darrer partit abans de viatjar a Suïssa per jugar a l'Eurocopa. La selecció espanyola femenina, en aquest cas de bàsquet, juga avui semifinal de l'Eurobàsquet a partir de 4:45 contra França. El Cartagena, campió de Lliga de Futbol Sala, després de derrotar el Barça 3-2 al quart partit de la final amb remuntada a l'últim moment. Els blaugrana, atenció, que tanquen la temporada en blanc i no jugaran la Champions la propera temporada. I en motor tenim programa doble MotoGP a Assen, a Holanda, i Fórmula 1 a Àustria aquest cap de setmana. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb el Petoni i el Toni Freixa, la parella habitual dels divendres, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem si els canvis a la cúpula arbitral al Barça el beneficien, creieu només el 4%, el perjudiquen, creieu la majoria el 58%, ni una cosa ni l'altra el 38%. En clau Espanyol, us preguntem si creieu que serà Chent el propietari de l'Espanyol la propera temporada. Esteu votant que sí el 46%, que no el 54%, i en clau Girona, si creieu que aquest mercat, en relació al de la temporada passada, serà millor, creieu el 27%, pitjor el 40%, semblant al 33%. Marc Pairés està al control de so, José Luis Gil a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja a roda Esports COPE.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí arrenca l'Esports Cope d'avui divendres. Ho fem parlant, abordant l'actualitat del Barça i saludant l'Helena Condis, que avui s'ha aixecat ben d'hora, ben d'hora. Condis, hola, bona tarda.
Què tal? Molt bones.
A quina hora has arribat allà a Sant Esteve Sesrovires?
Mira, m'he aixecat a les 6 del matí, tenint en compte que ahir vam donar els Premis Minguell a l'11 i se'ns va fer tard, doncs he dormit poquet. I a les 8 del matí, 8 i quart, ja estàvem al Club de Golf de Sant Esteve Sesrovires perquè el torneig, la Common Cup, la 5a edició, començava a les 9 i havíem de fer la roda de premsa abans que arrenqués tot.
Però escolta, només arribat has trobat amb una molt bona notícia, que és la reconciliació entre Laporta i Koeman, Això està molt bé.
Per mi ha estat la imatge del dia. Ens ha sorprès a tots, Joan, perquè la veritat és que teníem algun indici de que això podria passar, però ens ha sorprès veure com pujaven els dos somrients a atendre els mitjans de comunicació. Han estat junts en aquest torneig de golf que organitza l'holandès. Sembla que la distància era irreconduïble, que era insalvable, després del rancor, perquè, doncs, a Koeman, ja ho sabeu, el va destituir Laporta l'octubre del 2021, però els dos han parlat, i pel bé del Barça, pel bé també de les seves figures, han decidit que no es podia allargar més, i avui han escenificat la seva reconciliació, i després, junts també, han atès els mitjans de comunicació, però Laporta s'ha emportat tot el protagonisme de Koeman, Joan, i un dia més, el tema estrella, t'ho pots imaginar, Nico Williams. Així ha reaccionat el president del Barça a l'última notícia. L'última notícia és el comunicat de l'Athletic Club informant de la reunió de Jon Uriarte amb la Lliga, amb Tebas, per tractar, entre altres temes, la capacitat del Barça per incorporar jugadors. Així responia Laporta.
A ver, que cada uno haga lo que crea que tiene que hacer. Nosotros estamos haciendo lo que tiene que hacer el Barça a la hora de aprovechar oportunidades que hay en el mercado y siguiendo, evidentemente, lo que nos dice nuestro director de fútbol y nuestro técnico. Y en este sentido yo ya no tengo nada más que decir y respecto al Athletic Club, que hagan lo que tengan que hacer, y yo respeto lo que hacen, como espero que ellos respeten lo que hacemos nosotros. La Liga hace su trabajo, y lo que sí que tengo que decir, que lo que hace el Barça concierne al Barça, y la Liga es sabedora de que, vamos, las cuentas de los clubes son, pues, tienen un grado de confidencialidad importante, ¿no? Y entiendo que aquí, pues, cada uno, ya te digo, en base a lo que pueda hacer, va a moverse, y nosotros en este sentido estamos dando cumplimiento a todos los requisitos que nos exige la Liga y el Fair Play para poder aprovechar oportunidades del mercado.
Aprofitar oportunitats de mercat és el que repeteix el president en les últimes hores. Li hem preguntat directament si estan en disposició de pagar la clàusula de Nico Williams, de 58 milions d'euros, amb l'IPC ascendirà a més de 60 la setmana que ve mateix. Laporta, sense mencionar el jugador, ho ha deixat ben clar.
No voy a hablar de jugadores, estoy hablando de oportunidades que hay en el mercado, que hay varias, y en este sentido pues estamos ahí.
Pero la semana que viene, ¿podrían pagar una cláusula de 58 millones?
Nosotros estamos dispuestos a si una oportunidad del mercado conlleva el pagar una cláusula, el Barça está preparado para, si decidimos aprovechar esta oportunidad, hacer lo que corresponda.
Doncs una cosa és pagar la clàusula, Joan, i l'altra és poder inscriure el futbolista, en aquest cas a Nico Williams. Són dues coses totalment diferents. El Barça necessita més marge, més dies per poder tornar a la regla 1-1, per tant la inscripció no seria imminent, i així li han transmès al jugador de l'Athletic Club, a l'entorn del jugador de l'Athletic Club, que evidentment voldria que un cop paguessin la clàusula l'inscrivissin, però des del Barça ja li han dit que això no és possible i que necessitarien una mica més de temps per operar amb normalitat. A Laporta se li ha insistit per si creu que hi ha persecució al Barça, per com està vivint que es fiscalitzi de tan a prop els moviments, les operacions econòmiques del conjunt blaugrana.
No, como no tenemos nada que esconder, a nosotros que nos fiscalicen, pues bueno, no hay problema, pero sí que queremos que a todo el mundo se le trate entonces por el mismo rasero que decís, ¿no? Y en este sentido, pues no nos sentimos ni perjudicados ni perseguidos, nosotros a lo nuestro, y como ya te digo, estamos haciendo las cosas correctamente, no tenemos que escondernos de nada, y lo que vamos a intentar hacer es eso, aprovechar las oportunidades que hay.
Molt bé, doncs està tranquil en aquest sentit la porta. Tot això pel que fa referència al tema de Nico Williams i derivades, Helena, i també heu aprofitat per preguntar-li a Joan Laporta per un altre tema important a les últimes hores, que és la renovació a la cúpula de l'arbitratge espanyol.
Sí, la federació ja saps que ha destituït tota la cúpula del comitè tècnic d'àrbitres i Laporta ja estava informat, eh? Sembla que era la crònica d'una mort anunciada, no li ha sorprès i també ha transmès tranquil·litat i màxima confiança en la federació i en els àrbitres.
Tengo plena confianza en el presidente de la Federación Española, Rafael Luzán, que hará las cosas como se deben hacer. Y estos cambios, bueno, yo creo que ya hace tiempo que se viene comentando que se va a hacer una renovación en el CTA y más que nada no conozco los motivos a fondo porque nos los ha ido explicando más o menos el presidente que lo tenía en la cabeza, pero en este sentido nosotros tener confianza en el estamento arbitral siempre, venga quien venga y esté quien esté. Y en este sentido confiar que serán las cosas como es debido, y si ahora pues lo que va a haber va a ser una sociedad que va a gestionar todo lo de lo referente a los árbitros, pues imagino que a los clubes nos citarán y contarán con nuestra opinión.
Molt bé. De seguida parlem més d'aquest tema amb el nostre àrbitre de capçalera, el Sergi Albert, però abans, Helena, estan allà Koeman i Laporta i Koeman, el tema de De Jong havia de sortir també, no?
Totalment, perquè saps que De Jong és molt proper a Koeman, tenen molt bona relació les famílies, i no me n'he pogut estar de preguntar-li a Koeman per si creu que el migcampista holandès renovarà, i ja que tenia Laporta al costat, per si podia confirmar que tot anava bé.
Ojalá, él quiere, yo sé que ya ha dicho varias veces que está muy contento en este club, el Barça, y quiere continuar, entonces yo creo que no veo tantos problemas por eso.
Bueno, nosotros queremos que Frenkie esté muchos años, porque para mí es un jugador de referencia de nuestro equipo, y ojalá pase lo que dice Ronald, que bueno, sí, está encaminada, está bien encaminada, y yo creo que en breve tendremos noticias.
Doncs en breu tindrem notícies, diu, de Frenkie de Jong, i també s'esperen notícies imminents d'Ansu Fati, perquè ahir ja va volar a Mònaco, avui ha passat les proves mèdiques i s'ha d'anunciar la seva cessió fins a final de temporada amb una opció de compra per 11 milions d'euros, en cas que el Mònaco el compri, el Barça també tindrà una opció de recompra sobre el futbolista de 23 anys que l'ha convençut a Eddie Hutter, i la seva fitxa serà pagada a mitges entre el Barça i el Mònaco. Ha renovat un any més, fins al 2028, per diferir el seu sou. I també està molt avançat el fitxatge de Pablo Torre pel Mallorca. Està pràcticament tancat i arribaria traspassat a un preu, parlant des de Mallorca, d'uns 5 milions d'euros. Acabava el contracte el 2026. El Barça sí que no vol perdre el control, per tant segurament també es guarda un percentatge d'un futur traspàs en cas que el Mallorca el vengui més endavant.
Molt bé. Qui té millor swing, Laporta o Koeman? Helena.
A veure, sincerament, no ho dic jo, ho diu Laporta, l'hem preguntat i ha dit que Koeman juga molt millor el golf i molt millor el futbol, però és que també té una explicació, Koeman té molt més temps lliure, molt més temps per entrenar, i Laporta té molts fronts oberts com a president del Barça. Però tot i així, ahir van sopar junts, van anar a dormir molt tard, i avui el president a primeríssima hora del matí estava allà participant de parella amb Koeman en aquest torneig de golf, i m'ha fet molta gràcia veure la imatge també dels dos marxant junts en un bugui, perquè la veritat que ningú s'ho esperava, i 4 anys després s'han reconciliat i ha estat una imatge bastant bonica.
Perfecte, Condis, gràcies, i a fer una mica de migdiada.
Perfecte, bona tarda.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Tres 3 i 20 minuts de la tarda. És temps d'estiu, és temps de Mundial de Clubs i el millor pla és seguir els partits amb unes bones empanades de Tío Bigotes, que com sabeu són les autèntiques empanades argentines. No et perdis ni un gol, no et quedis amb gana, troba la teva botiga preferida de Tío Bigotes a tiobigotes.com. De seguida estarem amb la informació del Mundial amb Tío Bigotes, però ara podeu guanyar un pack d'empanades Tío Bigotes. Com? Molt fàcil, responent a una pregunta fàcil sobre el Mundial de Clubs. La pregunta d'avui és aquesta. Quin és el rival de l'Inter Miami de Leo Messi en vuitens de final? Repeteixo, quin és el rival de l'Inter Miami de Leo Messi en els vuitens de final? Qui truqui primer i respongui bé a aquesta pregunta, al 93-270-3779, repeteixo, 93-270-3779, s'emporta un pack d'empanades Tío Bigotes. Com us deia, volem comentar els canvis a l'arbitratge espanyol amb el nostre àrbitre de capçalera, que és el Sergi Albert. Sergi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Què et sembla la moguda?
Bueno, necessària.
Sí.
Ha de pensar els oients que el sistema arbitral està encapsulat des de l'any 93. Va tenir una època que se va canviar les coses entre el 90 i el 93... però el senyor Villar i el seu secretari van decidir que havíem de tornar als vells hàbits i, bueno, ara tenim el que tenim com a conseqüència d'aquest lent deteriorament de l'arbitratge.
Podem dir, per tant, que s'ha fet allò, s'està fent allò d'obrir les finestres, Sergi?
No ho sé, perquè a vegades els canvis són pitjors. És a dir, s'ha de canviar. El que passa és que és el de sempre. El que ve, qui és? Quin programa porta? Què aprofitarà? Perquè, aviam, tot el que han fet no està malament. No seria just dir que perquè han tingut el resultat final és dolent, tot hagi sigut dolent, no? És a dir, no es tracta de venir aquí a arrasar-ho tot i vinga, fot-li tot, no sé què. Primera, perquè es parla d'un CEO. Un CEO que a més no hagi sigut àrbitre. Jo, això, particularment, penso que és un hàndicap. Un hàndicap perquè l'arbitratge, com els mitjans de comunicació, com a tot, necessita un punt de coneixement profund. Val?
Parlem de Fernández Borbalán, no?
No, Fernández Borbalán sí que em serviria. Aquest, perquè aquest, si el posen com a CEO, aquest ha sigut àrbitre, àrbitre internacional...
És el que més sona, és el que més sona per ocupar la presidència del CTA.
Bueno, ja... Podem fer una travessa, si voleu.
Sí? Quins noms apuntes tu que...
Jo sé que l'interès està en Antonio Mateo Laoz.
Mateo Laoz.
L'interès en que sigui ell. Una altra cosa és que jo, si em fas votar, encara que s'enfadi ell amb mi, jo prefereixo a Borbalán.
Ja. Yeah.
Però bueno, això sobre gustos, això és com a l'hora de fitxar jugadors, no? Vull dir, cadascú, jo vull aquest, jo vull l'altre. Després hi ha que mirar els resultats, no?
Sí.
L'únic és que no li passi com a Velasco Carballo, que quan va pujar al poder va dir que tots aquells que quisieran aportar, que l'escrivieran. Li vaig escriure i em va contestar: no, però tenen que ser amigos míos i conocidos míos. No, és així. Sí. A veure, en què m'he equivocat? T'ha dit todos. Todos, jo formo part. Jo l'únic que li demano és aquest. I sobretot saber si té algun pla d'actuació. Si no el té, i l'ha de fabricar i comença a anar malament i coixos. No?
Sí,
hi ha això. Gent que té un pla preparat, que evidentment, jo sempre dic el mateix, ha de comptar amb el vistiplau dels clubs. Els clubs són els que mouen els diners, els que ho fan tot, i són els que han de donar el vistiplau i han d'estar... han d'estar contents. Han de prendre part amb la decisió. Perquè si no, sempre tindran allò, diran, clar, és que no han comptat amb nosaltres. I ja. tenen raó, s'ha de comptar bé, si s'ha d'explicar bé, i s'ha de dir, i més allà dels noms, el pla que s'ha de portar a terme.
És una revolució que feia temps que estava demanant, per exemple, Florentino Pérez, i al final sembla que la tindrà. Hem sentit aquest matí a Joan Laporta dir que, bueno, que està molt tranquil, que té plena confiança amb Lauzan també. No sé si el Barça està preocupat per tots aquests canvis o no necessàriament.
No hauria d'estar preocupat ni el Barça, ni el Celta, ni ningú.
Ja.
Han d'estar preocupats amb que es faci bé.
Sí.
No, a la resta, pues, si ell, que és un club, creu que és necessari aquest canvi, pues, s'ha de fer. Sí. Ara, si dels 42 equips entre primera i segona, la meitat més un diuen que no volen canvi, pues no s'ha de fer el canvi. Però, no? Això és una democràcia i funciona en aquest sistema. Com sempre, això sí, tots acabem mirant a dos clubs. Sembla que els demés i que em disculpin com que no existissin, que no tinguessin criteri, i això no és bo pel futbol. Sí. És a dir, tothom ha de dir la seva, tothom ha d'opinar, i perquè sigui d'un altre equip, diríem, d'un nivell inferior, no s'ha de pensar que no pot aportar res de bo, al contrari.
Sí, sí.
A vegades les grans idees surten de llocs petits.
Molt bé, Sergi. I que la gent tingui clar que per molt relleu que hi hagi a la cúpula arbitral, després dels àrbitres el diumenge, els de camp continuaran equivocant-se i amb el VAR hi haurà polèmica igual, eh? Això no...
Aviam, si arreglen el del VAR, la polèmica la reduiran, eh? I és el que sempre he dit. El VAR es va quan l'equip s'ha perjudicat. I una, dos, tres, les vegades que vulguin que es pugui acudir, i si tenen raó, mantenen aquestes dos o tres vegades per cada part, i si no tenen raó, la van perdent. Però el que no pot ser és que el VAR a vegades sí, a vegades no, sobretot que s'expliquin tots els canvis bé als mitjans de comunicació, és a dir, tothom ha d'entendre què és el que estan fent. Perquè si no, pues tu diràs A, jo diré C, l'altre dirà M...
Cerimònia de la confusió, sí, sí.
Sí, que és el que sembla que funciona millor.
Sí, sí. Sergi, gràcies, una abraçada forta, bon estiu, eh?
Vinga, igualment, a disfrutar les vacances. Adéu.
Adéu-siau, Sergi. 3:27, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Rafael Louzán tallant caps de la cúpula arbitral. La notícia passa pràcticament inadvertida a les portades dels diaris d'avui que destaquen a Ruggeri, a Mastantuono, a Yamal o a Nico Williams. En tot cas, la destitució de Medina Cantalejo i companyia és la culminació d'una mort anunciada des que Louzán, madridista de tota la vida i admirador de la gestió de Florentino Pérez, va arribar a la presidència de la federació. Punt d'inflexió de tot això per desvetllar sense vergonya que estava mort el fins ara comitè tècnic d'àrbitres va ser el dia 25 d'abril, víspera de la final de la Copa del Rei. Declaracions inoportunes de Burgos Benguetxea i González Fuertes i un rosari d'accions i reaccions sense sentit. Imatges a la Cartuja aquell dia. El Madrid no es presenta ni a la roda de premsa ni a entrenar i imatges absolutament eloqüents al sopar oficial. Florentino no va al sopar. Louzán es baixa els pantalons i es plega els capricis del Madrid i parla per telèfon amb el director general pactant, estic segur, la destitució de la cúpula arbitral i evitar que el Madrid no es presenti a la final. Canutazos a l'entrada abans del sopar de Louzán i Medina Cantalejo, on s'entenia absolutament tot. Declaracions de Louzán al Partidazo després del sopar, on, desviant totalment l'atenció, va destacar del sopar l'actuació de Pablo, un guitarrista de lo millor del món. No és andalús, va dir, és de La Rioja, i la porta estava tan content i tan distret, mentre Louzán ja havia decapitat juntament amb José Ángel Sánchez els que estaven dominant l'arbitratge espanyol. Arbitratge sempre al focus de Real Madrid Televisió. Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. I ara Esports Cope, la informació del Mundial de Clubs.
Tío Bigotes, auténticas empanadas argentinas, patrocina aquest espai.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda, ja tenim equip, Batllori, ja
sí,
està.
Estàs content, no t'ha agradat el Madrid avui, eh?
Bueno, aviam, el primer dia et vaig dir más de lo mismo, avui et dic ahir, a nit, aquesta matinada, es va veure el que Xavi Alonso té al cap que vol que sigui el seu Madrid. Sistema de tres centrals, pressió molt alta, centrals a camp contrari en fase ofensiva. El problema és que en aquests 25 minuts el Madrid només va generar una ocasió de gol davant del Salzburg, que Vinícius va fallar en l'un contra un davant del porter. Després el Madrid va baixar el pistó, va baixar una marxa, va deixar que el Salzburg tingués una miqueta la pilota, i amb tot van arribar els dos gols de Vinícius i de Valverde. A la segona part, moltes arribades a l'àrea dels austríacs i Gonzalo rematava la feina en un 0-3 fictici. És per això que Xavi Alonso no vol llançar les campanes al vol. De moment, cal pensar en el proper rival ja a vuitens, la Juventus. Tranquil·litat i bons aliments.
Cuatro partidos son muchos en un mundial, ¿eh? Los octavos todavía es muy pronto y todavía queda muchísimo, ¿no? Por lo tanto, sabemos que tenemos la Juve. Sabemos que, evidentemente, me quedo más contento con el partido de hoy que con la primera parte contra Al Hilal, ¿no? También hoy el campo era mejor, la temperatura era mejor, ahora volvemos a Miami, pero sí que poco a poco algunas cosas hemos ido mejorando, pero todavía estamos fase startup, pronto todavía para ir diciendo, vamos, cautela, contentos por hoy, bueno, algunas cosas buenas, pero queda todavía.
Startup, the team is in progress, eh? El Hilal, que va passar 8 temps després de derrotar 2-0 al Pachuca, i el Madrid, que evita amb 8 temps i en el quadre fins a la teòrica final al Manchester City.
Sembla que està en forma.
Per moments va ridiculitzar ahir a la Juventus, una Juventus que no és la Juventus de tota la vida, 2-5 en el partit que va suposar la primera titularitat de Rodri després de la seva lesió. No va completar el partit, però va formar part de l'11 inicial d'un City que, de la mà de Guardiola, sembla que torna a veure la llum.
Sí, ese es el camino. No es necesario hablar, no es necesario que vean imágenes, no es necesario nada. Si ellos han sentido dentro, los de fuera, de que este es el camino. Contra un equipo fuerte, no importa lo que vamos a por los partidos y a jugar, lo hicimos muy bien.
Agafa l'agenda, Valllori. 8 temps de final. Demà, a les 6, Palmeiras-Botafogo. A les 10 de la nit, Benfica-Chelsea.
Aquest m'agrada.
Diumenge, a les 6, Inter-Miami, Paris Saint-Germain. Ja
aquest m'agrada molt, també.
A les 10 de la nit, Flamingo-Bayern de Múnich. Interessant partit. Dilluns, a les 9 de la nit, Inter-Fluminense. I a la matinada de dilluns a dimarts, City Al Hilal, pobre Al Hilal. I el dimarts a les 9 de la nit, Real Madrid-Juventus, hi haurà tiempo de juego, i de matinada de dimarts a dimecres, Dortmund-Monterrey, d'on sortiria el rival del Madrid. Per cert, s'obre una nova finestra de fitxatges, els classificats poden inscriure dos jugadors nous sempre i quan no hagin jugat amb un altre equip al Mundialet.
És a dir,
el Madrid no pot incorporar Mastantuono.
Es tiempo de verano, es tiempo de Mundial de Clubes, es tiempo de degustarlo con las empanadas de Tío Bigotes, las auténticas empanadas argentinas. No te pierdas ni un gol, no te quedes con hambre. Toda la información del Mundial de Clubes en Sports Cope Cataluña con Tío Bigotes y las mejores empanadas argentinas en todas las tiendas de Tío Bigotes. Encuentra tu tienda preferida en tiobigotes.com.
De Mercato, Gil, algun moviment interessant avui?
Bueno, cosetes. El Betis han presentat Álvaro Valles i en aquesta presentació Ángel Aro ha dit que no llencen la tovallola per retenir Anthony al Villamarín. S'està avançant amb el Como per un traspàs de Jesús Rodríguez. Xifres del que serà l'arribada de Mateo Ruggeri a l'Atlético de Madrid, procedent de l'Atalanta. 17 fixos, més 2 en bonus. El Sevilla sona com a reforç Alexis Vega, extrem del Toluca mexicà. Lois Badé té ofertes de la Premier. Mentre que al Getafe, tal com s'ensumava la Gemma Santos, Kiko Femenia estaria a punt de signar després d'haver rescindit amb el Villarreal, i a l'Osasuna han preguntat al Real Madrid, a l'Osasuna ha preguntat al Madrid per Gonzalo García. Fora de casa nostra, a la Premier, el Manchester United renova el seu segon porter, Tom Heaton, sobre els dubtes respecte al futur de Onana. L'Arsenal torna a la càrrega per Mosquera, mentre que el Leicester arriba a un acord amb Ruud van Nistelrooy per rescindir el contracte del tècnic holandès. El PSG, segons Footmercato, Gonzalo Ramos continuarà al parc dels prínceps, mentre que a Mònaco, a més d'Ansu Fati, Pogba està passant reconeixement mèdic. El Bayern hauria tancat amb l'Stuttgart un acord pel traspàs de Nick Boltemade. Compte amb aquest xicot, mira si pots als partits d'Alemanya en aquest europeu sots 21.
Okay.
És un davanter molt alt i que té el gol a les botes. Mentre que l'Inter s'ha fixat en Nicolò Robella de la Lazio com a recanvi de Çalhanoğlu. Oferirien 40 milions d'euros. La notícia random arriba del Castelló. Ha posat un anunci a les seves xarxes socials buscant un tècnic especialista en ABP, accions a pilota parada.
3:35, de seguida el debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Quan s'apaga el semàfor, s'encén la passió. Del 5 al 7 de setembre, vine a gaudir dels ídols de l'asfalt al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit. Aconsegueix ja les teves entrades a circuitcat.com. Diu-lo! Obrim el debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, tot bé?
Tot bé, tu què tal, Petón?
Molt bé, molt bé, molt bien. Bé, molt bé.
Sí.
No hay problema, no hay dolor.
¿No te ha dejado un poco nada. Mal cuerpo la eliminación del Atleti en,
porque...
en fase de grupos y tal?
No quiero buscar excusas fuera. El problema lo tuvimos nosotros en el primer partido contra el Paris Saint-Germain. Me da igual que el árbitro fuera de la parte kinky de Rumanía, muy pequeñita, pero tiene unos cuantos, y el Godax este vivía allí. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Tenía esa educación equivocada. Y amigos que no lo eran del Atleti. Eso es evidente. O sea, el partido aquel fue un destrozo. Pero fijarse solo en el árbitro, desconociendo el primer tiempo espantoso que hizo el Atlético de Madrid y que nos ha costado lo que nos ha costado. Luego, ¿qué más me da? ¿Quién iba a pensar que el Paris Saint-Germain palmara con el Botafogo?
Fue clave ese partido.
Claro, con 6 puntos te has ido para casa. Ya está.
Sí.
Tony, no hay ningún equipo que no se haya clasificado con 6 puntos.
Sí. Tony Freixa, buena tarde.
Què tal? Bona tarda, com estem?
Molt bé. Vas seguint el Mundial de Clubs o què?
Sí. El vaig seguint i els partits que són a un horari assumible, els miro tots, i els que no, doncs ho sé quan em llevo al matí. Com per exemple els dos d'ahir, d'última hora, tant del Madrid com el Hilal, no?
Sí. Molt bé. Setmana marcada, Toni, per esta tensió, per el caso Nico Williams, Barça Athletic Club, Està el tema tenso.
Bueno, está el tema unilateralmente tenso. Mm. Es que me hace gracia cuando dice, continúa la guerra entre... No, guerra no, aquí no hay guerra. Aquí hay unos señores que están continuamente disparando, continuamente emitiendo comunicados, tomando acciones extrañas como ir a la Liga, decirle a la Liga que haga su trabajo, y el señor Tebas no se queja de eso. Y todo al final porque... Bueno, pues que resulta que en el mercado de fichajes hay operaciones y hay jugadores que cambian de equipo y hay cláusulas de rescisión que se ponen con carácter previo en un contrato y al final acaban pagándose para adquirir la libertad de fichar por otro, y esto parece ser que no está bien hecho. No sé, es que realmente me cuesta mucho entender dónde está el problema. No, quisiera saber realmente dónde está el problema, que ha sucedido, por cierto, con dos clubes distintos. O sea, con dos clubes distintos, que los dos se han molestado porque
Español y Atlético Club.
Jugador. Sí. Entonces dices, bueno, pues no sé, habrá cambiado la historia. Resultará que nunca el Athletic Club de Bilbao ha fichado a ningún jugador, ni de Osasuna, ni del Baracaldo, ni del Chantrea, ni del Tudelano, por decir algo. Nunca lo deben haber fichado.
Sí.
Debe ser que solo lo hacemos nosotros.
Claro, Tony es parte implicada, por decirlo así. Petón, tú desde fuera, ¿cómo lo ves este asunto?
Ya lo dije la semana anterior, para mí no es lo mismo en absoluto lo de Joan que lo de Nico. Creo que lo de Nico tiene toda la razón, Tony, toda la razón, más por el hecho de que si va a cobrar cerca de 60 millones el Athletic Club, en lugar de irse gratis caminando, o sea, coge el coche, se presenta en Barcelona y firma este año, si no llega a hacer esa ampliación con mejora de cláusula, que hizo Nico para favorecer al Athletic Club. Es que no entiendo, y ya se sabía entonces que Barcelona era el destino. No me parece que sea lo mismo que esa clara rivalidad con el quebranto de la línea sentimental, que me parece que tiene todo el derecho a arrogarse el Español. Me parece que no es lo mismo en esto de Nico, es evidente. Y también evidente que si Osasuna una y otra vez ha visto cómo se le llevan jugadores de su cantera a Bilbao, podría, sin tener la misma caja de resonancia, hacer el mismo lamento, claro.
Claro, sí. Claro. Quería preguntaros por otro tema, que es el tema, Tony, de los cambios que se avecinan en la cúpula arbitral del fútbol español.
Bueno, ha habido un equipo que se ha dedicado todo el año a quejarse, a emitir comunicados, a extorsionar al colectivo arbitral a 24 horas de la final de la Copa del Rey. Bueno, obviamente todo eso tiene que tener una consecuencia, sobre todo cuando el presidente de la Federación Española, a las 48 horas de ser nombrado como presidente, declara en primera persona como madridista, ¿no? Entonces, además a todo eso añádele que la esposa o la pareja del señor Carlos Mejía Dávila sí se mantiene en el colectivo arbitral, parece ser, que no es de las personas que ha sido cesada.
No, sigue siendo.
Bueno,
sí.
Pues ya está, es igual. Si es que, pero a ver, que esto no es nuevo. Esto lo hemos vivido con Plaza. En este país, y por eso existe ese madridismo sociológico que dice el presidente Laporta, se ha hablado muchísimo más de Enríquez Negreira que de Plaza. Plaza, hay mucha gente que no sabe ni quién era. Entonces, bueno, pues es lo que hay, no pasa nada. No, nosotros no tenemos que fijarnos en esto ni pretender ganar esta lucha porque la tenemos perdida de antemano. Sino que lo que hay que hacer es hacer bien las cosas, trabajar, contar
con
buenos profesionales y pelear los títulos.
Sí,
vamos a darle material bélico al amigo Tony.
¿Hace falta?
Bueno, bien, el que voy a dar viene bien,
vale.
Porque tiene otras connotaciones históricas interesantes. Sí. La última vez que se menciona seguramente a Josep Suñol, presidente, no sé si recordáis, del Fútbol Club Barcelona, sí, que fue fusilado en el Alto de los Leones. Alto León, Alto de los Leones.
36, sí,
sí. La última vez que se le menciona antes de, para dar referencia a su muerte, es con motivo de su dimisión. En unas declaraciones que hace a Mundo Deportivo, 1936, yo creo que es mes de mayo, puede incluso que fuera mes de junio, y Suñol dice que se va porque ya es insoportable la convivencia con un club que domina históricamente todos los estamentos arbitrales, todos los resortes de la federación y el estamento arbitral, y da esas declaraciones de Suñol de 1936. Quiero decir que es verdad que luego viene Plaza y que consuetudinariamente escuchamos hace poco a José María García que comparaba, ¿no? Y hablaba de esto mismo. Es que yo me acuerdo muy bien de cuando había un Enríquez Negreira del Madrid. El Barça ha intentado jugar a eso mismo y le ha salido fatal porque ha hecho una chapuza que solo por eso tendrían que sancionarle. Y luego ya veremos, a ver, porque es impresentable, en mi criterio, lo que ha hecho el Barcelona es impresentable, sí. Infumable, pero que el Madrid se ha vuelto a quedar con el estamento arbitral, lo veremos dentro de muy poco. Que este movimiento obedece a la fuerza del Madrid, no tengáis ninguna duda, a la fuerza tremenda del Real Madrid.
Caray. Bueno, amigos, lo dejamos aquí de momento. Petón, Tony, gracias y ha pasado un cap de semana, ¿eh?
Gracias, igualmente. Que
de nada, Tony, por el apunte histórico.
No, pero ha habido alguna cosa que has dicho que no me acaba de gustar, pero bueno, te quiero mucho y te lo respeto.
Y te digo, cuando lo utilices, no cites el copyright como si fuera cosa tuya, de verdad.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Adiós. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Puc enviar una salutació?
Home, faltaria més.
A la meva mare, que t'escolta cada dia, i a una amica estanquero, al carrer Mandri, que és un fan teu també.
Ah, molt bé.
Que t'escolta cada dia,
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això que sentiu és Gonzalo Hermida, un dels talents més destacats de la música espanyola actual amb un estil que combina el pop, el folk i el rock. Hermida arriba al Festival Íntims per interpretar les seves noves cançons i els seus grans èxits com Tus Latidos. Casino Barcelona et convida al concert de Gonzalo Hermida. És demà dissabte 28 de juny a la sala Cotton Club per viure una nit plena de música i màgia. Tenim una entrada doble per la primera trucada al 93-270-3779. Repeteixo, 93-270-3779. Gonzalo Hermida, Festival Íntims. La cita demà dissabte, sala Cotton Club de Casino Barcelona. Anem amb la informació de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Té una part més esportiva i una més institucional. L'esportiva és que Romero seguirà cedit una temporada més.
Sí, Carlos Romero, que el año pasado ya jugó como jugador a préstamo procedente del Villarreal, club que, por cierto, le ha renovado hasta 2029 antes de cederle al club españolista. El defensor disputó 34 partidos como perico, marcó 2 goles. Es el séptimo fichaje para la próxima temporada y junto con Salinas completa el lateral zurdo de la defensa españolista. Siguientes movimientos tendrían que ser la confirmación y hacerse oficial el fichaje del delantero Roberto Fernández y la renovación de Javi Puado.
Aquest matí, Junta d'Accionistes ha aprovat l'ampliació de capital finalment de 32 milions.
Sí, 32 milions i un beneficio de 2 milions del año pasado. La deuda es de solo 7 millones y el capital social queda en 197 millones de euros. Esto, unido a los ingresos por la marcha de Joan García, permiten al Español acudir al mercado con la regla 1-1 y poder reforzar el equipo para no pasar los apuros de la pasada temporada, como explica el director de Servicios Corporativos, Joan Fitó.
Ens permet afrontar el mercat d'estiu amb la regla 1-1 i, per tant, mantenir o fins i tot incrementar el nostre límit de plantilla i posicionar-nos amb més força per competir i retenir el talent. I, per altra banda, el finançament estarà garantit per la resta de temporada i això significarà estabilitat. Això ens dona oxigen immediat i palanca per créixer.
Por su parte, el consejero delegado Mao Ye destaca que la ampliación de capital es una operación del máximo accionista Chen Yanshen para mejorar la plantilla y no ha citado en ningún momento la posible venta del club porque ha dicho no hace caso a rumores.
Sobre el objetivo deportivo, por supuesto, estamos trabajando para que el rendimiento deportivo sea lo mejor posible. Por ese motivo, esta ampliación de capital y dotar de suficientes recursos para competir de la mejor forma posible en esta próxima temporada.
El número de abonados es de 28.387, más unos 5.000 socios sin abonos. Se pretende construir una segunda ciudad deportiva cerca de Barcelona y también se quiere incrementar el uso del estadio de Cornellà Prat como sede de conciertos y demás eventos.
Volem ampliar i comentar la jugada amb el company del diari AS, l'Ivan Molero. Ivan, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Bé, el que s'ha fet aquest matí, Ivan, és un tràmit que s'havia de fer, l'ampliació de capital, per poder operar, bàsicament, és el que ens explicava el Juan, sota la regla famosa de l'1x1, no?
Totalment. Una part ja s'havia complert amb la sortida de Joan García per la clàusula, quedava aquesta altra, que al final no és per la quantitat que s'havia anunciat inicialment de 38 milions, sinó de 32, perquè ja és suficient, ja quadra com per ampliar el límit salarial i poder fitxar per cada un... invertir un euro per cada euro que ingressa al club, com demostrarà en breu amb algun fitxatge que està a punt d'anunciar-se. Sí. O sigui que efectivament el club entra, dit i fet, a la regla 1-1 a partir d'avui mateix.
S'està movent a l'Espanyol, Ivan? Dimitrovic, Juan Porter, Quique García, seguirà Roberto, renovarà Puado, avui hem conegut l'extensió de la sessió de Romero. S'està movent, i ràpid.
Sí, déu-n'hi-do. A veure, va haver-hi una primera fase de jugadors que diguem que ja estaven acordats abans d'acabar la Lliga en el sentit de que valguessin tant per primera com per segona, que són els primers que es van anunciar i que eren jugadors que arribaven amb carta de llibertat i bé, compensaven en certa manera la quantitat de baixes entre cedits i finals de contracte que hi havia a final de curs. I ara ja el club ha entrat de ple sense que hagi, ni tan sols s'hagi iniciat el mercat oficialment, ha entrat de ple en aquesta segona fase, doncs, de, com tu deies, no? de Roberto que està a punt d'anunciar-se aquesta incorporació com a traspàs, de Carlos Romero que ja s'ha anunciat fa unes hores la sessió, el propi Salinas és un híbrid de les dues parts, és a dir, és un jugador que arriba lliure però que té molt futur per endavant i per revaloritzar-se. Bé, queden 2 mesos per començar la competició i algunes posicions que l'Espanyol encara ha de reforçar amb jugadors que arribin per ser titulars, però pinta força bé perquè s'ha mogut molt ràpid, com tu dius.
Una última cosa, Ivan, que avui que hi ha hagut junta, no se n'ha parlat, però estan al rerefons aquí el tema de la possible venda. Creus que és una cosa que està calenta, que està freda, que està tèbia?
Jo ja no em mullo perquè segons que qui li preguntis t'explica una història i hi ha qui et diu que el dia 1 dimarts de la setmana que ja canviarà tot i en canvi hi ha qui et diu que això va per llarg. Jo si m'he de decantar, m'has d'obligar a donar una opinió, diria que no serà imminent, que al final hi ha diverses negociacions en marxa. Una és aquesta que s'ha parlat tant els darrers dies de l'Ampeis, del grup nord-americà LK Capital, però diria que no és l'única i per tant que la cosa va per llarg, i més tenint els antecedents de Chen, de que en l'últim moment canvia les condicions, de que a més ha denunciat la borsa xinesa, de manera que tampoc és que d'un dia per l'altre entrin uns nous propietaris i tot canvi, és a dir, que serà qüestió com a mínim de mesos i ja veurem si encara més temps.
Ok, seguirem pendents. Ivan Molero, Diari As, gràcies, una abraçada forta.
A tu, Joan, una abraçada.
Al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Que no arriba amb fitxatge,
27, no?
7 de juny.
27 de juny, 15:51.
Si
mira l'F5, a veure si...
No
es mou el mercat. Si comparem amb el mercat de la temporada anterior, on el Girona va fitxar 11 futbolistes, els primers, i amb pes específic, van arribar el 14 de juny. El 14 de juny va anunciar a un dels jugadors, diria que el fitxatge que més ha rendit aquesta temporada, que és Ladislav Krejci. Vull pensar que el dimarts és 1 de juliol, que entra un nou exercici econòmic, i perquè totes aquestes operacions, moltes que haurà de fer sí o sí el Girona, computin en el nou exercici econòmic, s'espera a dimarts. Clar, hi ha moltes derivades. Necessites per al Girona, no pot oficialitzar el fitxatge i que entri en l'exercici econòmic de la temporada vinent? No ho sé. Necessita el Girona vendre allò de deixin sortir abans de que puguin entrar? S'ha parlat molt últimament d'Arnau Martínez, que és un jugador que, per sobre dels 10 milions d'euros, 14 milions d'euros, doncs té mercat i podria tenir una sortida. De moment el que sabem, i és una dada curiosa, és que el Girona arrencarà la temporada 15, 16, 17, el dimarts vinent a les 8 del vespre, coneixerem el calendari, sent l'equip amb menys punts a la classificació històrica de primera, per una qüestió de temporades dels equips que han pujat de segona a primera, dels que hi havien, però una qüestió de portar les temporades que porta el Girona. Van ser dues al primer exercici a la màxima categoria del futbol espanyol, serà la quarta en aquesta segona etapa. Home, jo preocupat no estic.
Ja caurà, no?
Neguitós, sí. Però que hi ha també certa incertesa entre l'afició del Girona i que
normal,
algun nom...
Normal.
Aniria bé, doncs sí, jo espero que la setmana vinent tinguem notícies. Batllori.
A veure, tanquem futbol recordant que la selecció espanyola femenina juga avui partit amistós davant del Japó a Butar, que és el darrer partit amistós abans de l'Eurocopa de Suïssa que arrenca la setmana que ve.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Esports. Estàs informat. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
El seleccionador nacional Luis de la Fuente, ¿qué tal? Bienvenido.
Nada, encantado.
Con la Lamine Yamal, por ejemplo, hay que hacer un trabajo también de protección.
Creo que es responsabilidad de todos formarle, enseñarle y dirigirle.
¿Qué le interesa más sobre Nico Williams?
Que esté sano y que juegue al fútbol.
¿Usted siente un compromiso moral con Morata, más allá de donde juegue, tiene que estar en su lista sí o sí?
Yo no voy a morir de compromiso.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El día está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Niños y niñas le dicen adiós al cole.
Y ahora lo único que está en curso es la diversión.
Con un 20% de descuento directo en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Feber, Monopoly, Nerf, Playmobil.
Y además 3x2 en Barbie, Fisher-Price y Hot Wheels.
Es hora de jugar a todas horas.
Con las ofertas más divertidas en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Anem al bàsquet, Albert, que tenim cita important aquesta tarda, semifinal de l'Eurobàsquet femení Espanya-França.
A partir d'aquí res, 4:45 de la tarda, semifinal i partit que pot donar Espanya a Batllori l'opció de lluitar per les medalles. De moment el que assegura el combinat espanyol és la presència al premundial. És la sisena classificació per semifinals d'Espanya als últims 7 europeus. Espanya, que arriba després de patir i remuntar davant la República Txeca, França va tenir una eliminatòria, la de quarts de final, més còmoda, bastant més còmoda, davant Lituània. França, que és subcampiona olímpica, ve de rècords en aquest campionat d'Europa, 36 punts en un quart i 56 punts al descans davant Lituània. Insisteixo, 4:45, 16:30, es pot seguir per Teledeporte i una miqueta més tard la segona semifinal, Itàlia-Bèlgica, a partir de 8:00, 19:30.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Futbol sala, mala notícia, eh? El Cartagena, campió de Lliga, mala notícia pel Barça. Després de guanyar-li 3-2 al Barça en el quart partit i amb un final cruel. Raúl Urgell.
Els blaugrana guanyaven per 1-2 quan faltava poc menys d'un minut per acabar el partit, però el Cartagena va marcar dos gols en tan sols 40 segons. Una mala gestió del tram final va esborrar les opcions de forçar un cinquè partit. Així ho explicava Antonio Pérez, jugador del Barça.
Ese minuto último no hemos sido listos. Podríamos haber hecho una falta, podríamos haber hecho un cambio, podríamos haber hecho cualquier cosa, pero no se puede venir ahí solo cuando tenemos falta y queda, íbamos ganando. Pero bueno, y luego ya con el empate, pues un rebote ahí, pero eso no nos puede pasar. La verdad es que muy querer perder así.
D'aquesta manera, el Cartagena revalida el títol de Lliga i fa que el Barça tanqui la temporada en blanc, un resultat que no es veia des de la temporada 2016-2017. Com a conseqüència, els blaugrana no podran disputar ni la Champions ni la Supercopa d'Espanya la temporada vinent. L'equip només ha guanyat un títol en les últimes dues temporades, concretament la Copa d'Espanya aconseguida la passada campanya.
I en tenis s'ha sortejat el quadre de Wimbledon, que comença ja. Sergi Ita.
Doncs sí, Joan, aquest matí hem conegut els camins d'Alcaraz i Badosa en el tercer gran slam de la temporada i podem afirmar que no han corregut la mateixa sort. Per una banda, el vigent campió el 2023 i 2024, Carlos Alcaraz, evitarà fins la final a Djokovic, que anirà per la part del quadre de Sinner, i el seu debut es produirà dilluns vinent a 3:15 davant l'italià Fabio Fognini. Per tant, es podria repetir per tercera vegada consecutiva una final a Wimbledon entre Djokovic i Alcaraz. L'altra cara de la moneda s'ha produït en el quadre femení amb Paula Badosa. La jugadora catalana, que arriba tocada després de retirar-se la setmana passada a Berlín, s'ha trobat amb un quadre que l'exigirà des de la primera ronda. Badosa s'estrenarà el mateix dilluns davant la local Katie Boulter, ja a 8 anys es creuaria amb la campiona de l'Open d'Austràlia, Madison Keys, i per si no fos suficient, a quarts s'enfrontaria amb la número 1, Arina Sabalenka.
Acabem amb un apunt de motor, que tenim programa doble aquest cap de setmana. Tenim MotoGP a Assen, Marc Márquez vol més, de fet ja ha estat el més ràpid als primers lliures. També tenim Fórmula 1 a Àustria. Als primers lliures, Russell ha estat el més ràpid, Sainz 8è, Alonso 14è.
Bueno, Miguel Aguilar feia ahir el 20:30, Deportes Cope, i bueno, juzguen ustedes mismos el documento 20:31. Miguel Aguilar, sintonía.
Sé que es un circuito donde toca defender.
No, aquel no.
Laporta decía que se ocupe de ello, de lo suyo, el Athletic Club de Bilbao, y el Athletic Club de Bilbao, precisamente en el comunicado, ha dicho que se ocupa precisamente de lo suyo, de sus cosas.
Y a un equipo que es el Athletic Club de Bilbao, que ha hecho un comunicado, ¿eh? Ya, bueno, ya está, oye, no pasan las mejores
cosas. Se enfadan porque les diuen Bilbao, si les diuen Bilbao encara més, ¿no?
Entenc. Home, si li dius Bilbao, yo creo que John Uriarte ja declara persona non grata absolutament a tot el Barcelona. Per cert, felicitats, Batllori.
Per?
No, hem refinançat el deute, i tal, claro. Igual, estirem una mica el xiclet...
S'ha d'anar trampejant.
Ja està. No sé si els hi van dir ahir a l'Uriarte, quan van a veure el tema, no, mira, és que refinançaran el deute ja i els números quadren i tot això, claro. Bueno. Escolta, última hora, estic intentant allargar una mica, aviam si, perquè fa 5 minuts que l'Espanyol, 7 ja, que l'Espanyol ha pujat un tuit. Todos lo estamos esperando. A New Perico is coming, a New Perico is coming. Abans d'aquest tuit, havíem pujat una foto de Roberto. Entenem que d'aquí no res serà oficial la recompra o la compra de Roberto com a nou jugador de l'Espanyol amb el 50% dels drets al Benfica. F5, estem
okay, pendents. Estem pendents. Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Els canvis a la cúpula arbitral al Barça, creieu la majoria, el 59%, que el perjudiquen. En clau espanyol, serà Xen el propietari de l'Espanyol la propera temporada. La lleugera majoria, 53%, creieu que no. I en clau Girona, creieu que aquest mercat, en relació al de la temporada, temporada passada serà, creieu la majoria, el 38%, cap pitjor, el 31% millor, el 31% semblant. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Vinga, Roberto.